Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha avançat avui que els Mossos d'Esquadra podran assumir el control de ports i aeroports a partir de setembre amb la incorporació de nous agents en les pròximes promocions. Bona tarda, soc Carlos Lozada i la consellera Parlon també s'ha referit durant una entrevista a Televisió Espanyola al control de fronteres per part dels Mossos, apuntant que aquesta vigilància serà compartida amb Policia Nacional i Guàrdia Civil. La titular d'Interior ha insistit que tenim més competències és bo per Catalunya, però cal tenir en compte que per poder-les aplicar i evitar que es vegi compromès a la tasca de seguretat ciutadana fan falta molts més agents. En aquest sentit, Núria Parlon ha alertat que no seria bo tensionar el cos dels Mossos i, per tant, cal anar a poc a poc.
Jo crec que podem estar en condicions d'assumir el control de la seguretat en ports i aeroports, per exemple, a partir de setembre, que ja tindrem més marge, més incorporació dels Mossos a partir d'aquestes noves promocions. Tercer, quart trimestre d'aquest any. És raonable. Qualsevol persona que treballa en l'àmbit de la gestió pública, de l'administració pública, sap que qualsevol canvi, adaptació a una nova llei, requereix un temps.
Sobre aquesta qüestió, el que ha estat durant els últims 40 anys màxim responsable de les emergències a Catalunya, Joan Delor, ha explicat al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra que les competències de ports, aeroports o fronteres tenen moltes aristes a tractar. Primer, diu, hi ha d'haver un pacte polític i després treballar en com es concreta i com es fa el traspàs. Delor afirma que és un tema d'un o dos mesos.
Aquesta activitat, per tant, responsabilitat que és de caràcter policial, en comptes de fer-la vostè, la faig jo. Molt bé, doncs com ho farem? Com ens coordinarem i com farem la cooperació? Perquè aquí el que sí que s'ha de fugir des del primer moment és que són compartiments estancs. Per tant, els sistemes han de ser exactament els mateixos. I després, com farem el procés mitjançant el qual aquesta activitat que dus a terme tu l'acabaré passant a fer jo? Igual que es va fer en el seu moment amb la competència de trànsit. Es va tardar 3 anys. Per què? Perquè jo no tinc els policies que han d'anar a fer això.
Tant la consellera Parlon com Joan Delor coincideixen que ara mateix els Mossos no tenen capacitat de poder assumir més competències si no hi ha un increment d'agents. Obrim ja la informació de serveis, parlem del temps. Aquesta setmana no esperem canvis destacables pel que fa a la temperatura i es mantindran a l'entorn de la mitjana per aquesta època de l'any. Demà dimarts s'espera un dia de cel mig enterbolit o mig ennuvolat, com vulgueu dir-hi, i no es descarta algun plusim, sobretot en punts de la costa i també del prelitoral. Sàpiguem com està la xarxa viària a les d'ara amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. De moment a aquesta hora ens queda un tram de lentitud, alguna aturada ja puntual a l'autopista P7 a l'altura de Vinyoret del Penedès, on hi ha hagut un vehicle que s'ha incendiat. Ara ja tot plegat retirat. Queda aquest tram amb intensitat amb lentitud a l'autopista P7 i en sentit sud, en sentit Tarragona. També hi ha un tram de circulació molt lenta, en aquest cas per obres, a la C-17 a l'altura de l'Ametlla de Vallès i en sentit sud. En tot cas, a la resta, de moment, en principi, es manté la circulació còmoda i fluida. És tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
6 minuts, 2:43, cada matí al centre de Lleida, concretament al passeig de Ronda, surten autobusos amb treballadors direcció a municipis de l'Aragó. Centenars de persones es traslladen a l'escorxador de Binèfar o empreses localitzades a la ruta Lleida-Huesca, com la mateixa Binèfar, Monzón o Barbastro. A més, hi ha també centenars de persones que es desplacen diàriament cap a Fraga, localitat aragonesa, direcció Zaragoza. Sol hi ha un informe amb un cert rigor sobre la fugida d'empreses cap a de Lleida. La conclusió que del 2015 al 2020 un total de 428 empreses van marxar de Lleida i no han tornat, una mitjana de 50 empreses a l'any. Gairebé el 40% d'elles havien marxat a Barcelona, mentre que el 19% restant cap a l'Aragó. El càlcul global, amb les reserves pròpies de la falta de més informes, detalla que les empreses que han marxat tenen una facturació global d'uns 2.400 milions d'euros i uns 8.000 llocs de feina. A més, s'ha d'afegir els nous projectes empresarials Componentia, una plataforma intermodal amb una inversió de 70 milions d'euros i la creació de 2.000 llocs de feina que s'està construint a Tamarite de Litera, a la franja de Ponent. Avui a COPE Catalunya Andorra expliquem aquest escenari empresarial d'un flux Lleida-Franja d'Aragó on la frontera física no existeix, sol és administrativa. Sergi Tor, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Carles.
Analitzem quines són les causes i el perquè d'aquesta situació. Quina és la resposta que ens han donat a migdia COPE Catalunya i Andorra, per exemple, el director d'Estudis i Anàlisis Econòmics de PIB? PIMIC, la petita empresa catalana, Moisès Bonal. Què us ha dit, Sergi?
Doncs una resposta coneguda, hi ha més agilitat administrativa, més disposició de sòl industrial i un millor tracte fiscal amb les condicions que pot plantejar el govern d'Aragó. Raons poderoses, per tant, per atraure empreses i noves inversions, que està provocant, en aquest cas, un creixement industrial amb aquesta part oriental de la comunitat aragonesa, limítrofa amb Lleida, que és a la cap i a la fi, doncs, qui està patint aquesta captació d'empreses. Moisès Bonal ho ha detallat a migdia de COPE Catalunya.
La normativa urbanística, que és més complexa aquí a Catalunya que a l'Aragó, val? També la disponibilitat de sòl, val? Que sembla que a l'Aragó promocionen que hi vagis, no? I aquí és una mica més complicat, des de que comences a demanar permisos fins que te'ls concedeixen. I tot això, hi ha una burocràcia associada, val? Que complica més les coses que no pas a la comunitat del voltant, no? I potser hi ha un tercer element, que és la normativa fiscal, que aquí tenim una fiscalitat més elevada.
Parlava Moisès Bonal de la fiscalitat, i és que és molt desigual. A l'Aragó hi ha tres impostos per grans superfícies, mediambiental d'aigües i instal·lacions elèctriques d'alta pressió. Catalunya té aquests tres, però en suma altres 9, per fer un total de 12. Entre els impostos que hi ha a Catalunya hi ha sobre actius no productius de les persones jurídiques o l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni. Per Moisès Bonal, el garantisme de Catalunya en la seva normativa pot perjudicar la seva competitivitat i enumera quines són les solucions.
Volem ser tan exigents en complir la normativa i compliquem tant el fet de demostrar que s'està complint, no, que això ens posa unes dificultats addicionals a les que normalment hi hauria d'haver. La primera solució, no, seria alleugerir tots els temes burocràtics, no, d'instal·lació, no? Un segon element, es podia fer una política fiscal d'atracció d'empreses, val? I també relaxar en certa mesura la normativa urbanística, no amb el que s'ha de complir, sinó amb el termini d'autorització o de poder començar l'activitat des del moment que ho demanes.
I la falta de sòl industrial és endèmica. L'anterior alcalde de Lleida, Miquel Puello, va projectar el polígon industrial de Torreblanca a la partida de 4 camins de la ciutat de Lleida. Les obres havien de començar a l'abril del 2023. Ara, amb canvi d'alcaldia inclòs, 2 anys després, no hi ha ni data d'inici de l'obra del polígon industrial. La força d'Osca també es demostra amb el sector porcí. Ara lidera Espanya amb un creixement del 93% des de 2019, la cabana porcina. Lleida en aquest període està estancada i sol ha crescut un mínim del 1%. Cap estudi reflecteix, això sí, el número de persones que es despassen diàriament cap a la franja de Ponent amb aquestes noves empreses. La percepció és que són milers de treballadors i la demanda és d'un millor transport públic. Ara hi ha mínimes connexions de tren, Lleida-Barbastre i poques en bus. Cap operativa des del punt de vista laboral per horaris, i això està obligant a les empreses a contractar autocars per passar els seus treballadors o bé a desplaçar-se en cotxe privat.
I ara m'escolta el senyor José Luis Aguilar, que és secretari general de la UGT a les Terres de Lleida. José Luis, molt bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, estem parlant avui del per què algunes empreses de la província de Lleida, doncs, fan el salt i se'n van cap al que és la franja, cap a la comunitat de l'Aragó. Des de la teva posició com a secretari general de la UGT, com afecta, podríem dir, aquesta pèrdua d'empreses lleidatanes que van cap a l'Aragó al mercat laboral lleidatà? Hi ha molts llocs de feina que es perden, tant directes com indirectes?
Bueno, jo crec que la peculiaritat de la ubicació d'aquestes empreses dins del mapa geogràfic que correspon a la comunitat autònoma d'Aragó és de 15, 24 quilòmetres com a molt. Què està passant? Mm-hmm. Que és cert que fiscalment i físicament s'estan deslocalitzant per ficar-se en aquest territori, amb els suposats avantatges, amb diferència, que no són tantes com diuen, però amb diferència amb les que tenint aquí a Catalunya, uh-huh. i l'element fonamental és que la mà d'obra, és a dir, els treballadors i treballadores que han de fer la feina cada dia, estan fent aquest desplaçament des de la ciutat de Lleida, que és la ubicació amb més contingent de persones, cap a aquestes empreses. Amb la qual cosa tenim que estem tensionant una situació amb la mesura en què la ubicació està a 24 quilòmetres i el treballador ha de fer un desplaçament d'aquesta distància per anar al seu lloc de treball. I la recerca amb el perill aquest que té amb el que és prevenció de riscos laborals, per exemple, la sinistralitat o accidents que poden portar o poden passar amb el que nosaltres diem in itinere, en el trajecte.
Entenc, doncs, professoris, que hi ha també afegit a tot això una altra problemàtica, que és la del transport. Entenc que no hi ha prou transport entre la ciutat de Lleida i aquesta banda que és a la franja.
Des d'un concepte modern del segle XXI, el que sigui un transport sostenible i segur, doncs, tindria que ser un transport no privat, individual,
clar,
o amb cotxe compartit, com s'està passant en alguns casos, sinó que tindria un transport, doncs, amb mitjans de transport viari que fossin més grans per abaratir costos i per donar més seguretat al treballador, que després d'una jornada de 8 hores s'ha de tornar a agafar el cotxe per fer una tornada dels 25 o 30 quilòmetres.
I ara aquest transport públic no hi és, no? O n'hi ha
no estan obligats a portar autocars des de Lleida a les fàbriques aquestes, sobretot amb el que fa referència al sector càrnic, no?
Sí.
No existeixen. Vull dir, a part, s'està donant una altra realitat. Molta d'aquesta gent ha trobat una feina amb certa tranquil·litat laboral, és a dir, amb contractes fixos, es plantegen la possibilitat de fer un trasllat de domicili més a prop d'on se troba el centre de treball, en aquest cas la fàbrica. Què està passant? Que al voltant d'aquests nuclis d'empresa, doncs el preu del lloguer està disparadíssim. La possibilitat de comprar tampoc és possible, perquè també ha pujat percentualment d'una forma descabellada. I això està també tensionant al voltant d'aquestes ciutats. Estem parlant de l'A22, que és l'autovia que va cap a la Huesca.
Cap a l'Aragó, sí.
Que doncs, estem parlant de Tamarite, estem parlant d'Almacelles, estem parlant de totes aquestes poblacions que hi ha al voltant, que estan suportant en Binèfares, és a dir, el que fa 10 anys o 15 anys era molt assequible perquè el preu era molt bastant més reduït, en aquests moments, com l'oferta és la que és, que no ha augmentat, però la demanda s'ha triplicat, doncs fa que els preus pugin. I això, clar, amb sous de segons quins sectors és molt complex. Què fa la gent? Opta per continuar utilitzant el mitjà de transport, és a dir, anar des de Lleida cap a...
Sí,
és un problema.
Clar. José Luis, quins sectors econòmics són els més vulnerables a aquestes deslocalitzacions que estem parlant, deslocalitzacions empresarials cap a l'Aragó? Sector carni, entenc, no? Sobretot pel que t'acabo d'escoltar, no?
Tot el que fa referència a l'agro, que l'agro és precisament el que fa un pol d'atenció i de tracció de la mà d'obra que es necessita, moltes vegades no del tot qualificada.
Ja.
Que la formem aquí a través dels serveis de formació i que se fan després rendibles o factibles a una altra comunitat autònoma que no s'ha gastat un duro en la seva formació.
Clar. Quines alternatives tenen aquests treballadors afectats per la marxa d'empreses per trobar una altra ocupació? Hi ha possibilitats o estan condemnats, això que m'estàs explicant, que han d'anar cada dia, anar i tornar de Lleida i voltants fins a l'Aragó?
Pues malauradament nosaltres tenim una mancança potent i important de sòl industrial, per tant no tenim empreses i indústries que es puguin arreglar aquí al territori, i això fa doncs que l'oferta que hi ha en aquests moments, el que estem parlant de l'Aragó, pues sigui també el que la gent fa servir i cap a on se dirigeixen per poder treballar.
Clar.
És un problema, és un problema que tindríem que tindríem que fer venir indústria per... Lleida té tres potes potents del seu PIB. Una és la construcció, que depèn molt dels serveis, i aquí entre restauració, entre hoteleria, bueno, tot el que fa referència a aquest món, i després el tema agroalimentari. Fonamentalment en el que fa referència al tema de la fruita, amb la part... Primera.
Parlaves també, José Luis, abans del tema dels lloguers a la, tot aquest, a la franja, parlaves de preus que abans eren molt mòdics i ara s'han disparat. Ens pots fer una forquilla d'en quin seria el preu de llogar un habitatge?
Home, amb un sou de 1.200 euros...
Aproximadament.
Sí, però mira, amb un sou de 1.200 euros pagar 700 de lloguer, estem parlant d'un 60% de la retribució. Fa molts anys, quan tu anaves a un banc a demanar un crèdit, de fet, diu, quan guanya vostè? I ells ja deien, el 30% del que vostè guanya és el que ha dedicat al tema de la vivenda, ja sigui per adquirir-la o per llogar-la.
En fi, el que està passant pot ser un toc d'atenció cap a l'administració catalana, també, José Luis, en el sentit de que valdria la pena rebaixar la pressió fiscal i burocràticament fer-ho tot més fàcil i menys traves administratives perquè les empreses continuïn apostant per la província de Lleida, no?
Hem de ser possible que això sigui així. Ja. Hem de ser possible perquè l'aposta per la riquesa i la productivitat d'aquest país i per tant pel benestar de la seva gent, doncs treballadors i treballadores, ciutadans i ciutadanes d'aquest territori, doncs sigui possible. Si no, estem perdent una oportunitat històrica. Sí,
estem, el que deies tu abans, estem formant gent que després se'n van a treballar i a deixar riques altres comunitats autònomes. José Luis Aguilar, secretari general de la UGT Terres de Lleida, gràcies per atendre's, bona tarda, i esperem que les crides que heu fet arribin a l'administració.
Bueno, això ho fem cada dia, aquesta reivindicació. I moltíssimes gràcies a vosaltres.
Vinga, José Luis, bona tarda. És un tema que ja ve de força lluny, això de que molta gent de la província de Lleida doncs agafen i se van a treballar a la província de Huesca o la de Saragossa, ja que moltes empreses han fet aquest trasllat pel tema burocràtic, el tema que les empreses se les estimen més a l'Aragó que no pas a Catalunya, i també pel tema, sobretot el tema fiscal. Seguim parlant d'economia. El mercat del vehicle elèctric a Catalunya està estancat. Amb aquest diagnòstic, el govern de Salvador Illa s'ha fixat com a objectiu mobilitzar més de 1.400 milions d'euros en 6 anys provinents del sector públic i privat per impulsar aquest vehicle elèctric. El pla presentat avui busca la quota de vehicles electrificats que passa actualment del 14% al 40% abans de 2030. Per aconseguir-ho, el govern oferirà crèdits perquè les empreses renovin la seva flota amb 240 milions d'euros per companyies grans i 200 milions més per autònoms i microempreses. Salvador Illa ha explicat que, a més de tot això, la Generalitat invertirà 150 milions d'euros per desplegar 9.000 punts de recàrrega, 4.000 dels quals seran d'accés públic arreu de Catalunya.
No es tracta només de posar punts de recàrrega allà on són rendibles, a les zones més metropolitanes. Es tracta d'abastir tot el territori de Catalunya, tot el territori. Un govern és un govern de tot Catalunya i, per tant, tindrem especial cura en el desplegament d'aquests punts de recàrrega, sobretot a la Catalunya interior i a la Catalunya rural.
Entre les mesures anunciades s'inclou també l'electrificació del 90% de la flota de la Generalitat dins d'un pla que té com a objectiu reforçar un sector que a Catalunya dona feina a 35.000 persones i factura 14.700 milions d'euros. Fem ja una pausa per publicitat i després la Clàudia Cifuentes t'explica per què ben aviat et pot sortir més car comprar a les plataformes Temu o Shein.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
Nuestros hijos aún creen en los milagros, aún creen que todo es posible. Y mientras sigan creyendo eso,
Kevin Costner,
podrán llegar a ser algo.
Elijah Wood,
ellos van a cambiar este mundo.
The War, la guerra. El sábado a las 5 de la tarde, en 13.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
vuelven los Smart Days de El Corte Inglés. Solo 3 días, aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 40% de descuento en televisores. Tienes un LG OLED de 65 pulgadas que costaba 2.799 euros, ahora por 1.679.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el 12 de febrero, Smart Days en tienda, web y app del Corte Inglés.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Doncs el govern de la Unió Europea vol accelerar l'aprovació d'una normativa que elimina l'exempció d'impostos en els productes low cost, que són aquells que tenen un cost inferior als 150 euros. Clàudia Cifuentes, què hi diuen els compradors o els no compradors de plataformes com Shein o Temu, que poden ser els més directament afectats?
Avui hem sortit al carrer a preguntar què opinen els consumidors de plataformes de compres online com Shein i Temu. En general, la pujada de preus proposada per la Unió Europea no agrada gaire als consumidors, però accepten que si s'apliquen els impostos ajudarà a controlar les compres excessives i l'abús que pateixen alguns treballadors d'aquelles companyies.
Sí que a ti como persona te afecta porque tienes que pagar más, ¿no? Eso está mal. Pero por el otro lado, como estas empresas también, cuando producen hay mucho tema de la gente que los tienen bastante mal en condiciones, explotados, y pues me parece bien, ¿no?, para que la gente frene un poco y no consuma tanto y tan seguido, porque esto sí que fastidia bastante a esta gente explotada.
A la Unió Europea entren més de 12 milions de paquets al dia i el 91% provenen de la Xina. Aquestes xifres augmenten anualment i dupliquen les de l'any anterior. En aquestes plataformes online s'hi poden adquirir quasi tot tipus de productes quotidians a baixos preus i competeixen amb els productes europeus.
Pero de ahí lo normal que me gasto en un paquete de Shein, si es grande, pues unos 100 euros, y si no, pues lo más pequeñito, entre unos 20-25 euros.
¿Y cada cuánto sueles comprar en Shein?
Cada mes.
Sí. Gran part dels productes que entren a Europa procedents d'Àsia no compleixen amb la legislació europea i contenen grans quantitats de productes tòxics i nocius.
Sí, clar que deuen haver-hi coses tòxiques. La pintura, tot, abaratir costos deu ser fer anar materials ruïners. Sí. Claro, o sea, barato igual a, bueno, és igual, si no ho hueles i et provoca mal als pulmons, pues mala sort, però tu disfrutaràs d'aquell collar maravilloso de plástico.
Cada vegada entren més productes nocius i més d'un consumidor ens ha explicat que arriben amb fortes olors a petroli o productes plàstics i els hi generen reaccions al·lèrgiques.
Es evidente que los productos tienen una mala calidad, que bueno, yo lo he experimentado en la piel, en productos plásticos como bolsos o telas que no son de buena calidad y se nota.
La proposta d'aranzels estava recollida en la reforma de la Unió Duanera que va impulsar en 2023, però la intenció és que s'acceleri la seva tramitació en el Consell de la Unió Europea i el Parlament Europeu i que s'avanci la seva entrada en vigor a 2028.
Gràcies, Clàudia. A Barcelona, l'Ajuntament ha començat la retirada de les 11 parades dels antics ocellaires de la Rambla. El desmuntatge tindrà una durada d'unes 2 setmanes i està previst que hi hagi acabat el 26 de febrer. Les tasques es duran a terme amb equips manuals i maquinària de petita mida i es treballarà en diverses parades simultàniament de dues en dues. Els treballs s'iniciaran amb el buidatge dels quioscos i la retirada d'elements afegits com embellidors i també persianes. Posteriorment es retirarà els elements que conformen tota l'estructura. Val a dir que l'Ajuntament de Barcelona va recuperar la titularitat d'aquestes parades amb autorització judicial després que els antics ocellaires iniciessin diversos processos judicials sense gaire èxit. El comissionat pel Pacte de Ciutat Vella, Ivan Pera, diu que tot el procés judicial no afectarà el projecte final de reforma de la Rambla.
Però benvingut sigui, a més, ens agafa, ens permet seguir, és a dir, no modifica el calendari d'obres de la Rambla, vull dir, per tant, recordeu que ara, si tot va bé, al maig començarem a fer les obres de la banda Raval i que, per tant, entrarem a fer les obres del centre a principis del 2026, com estava previst. Per tant, no ens ha modificat el calendari d'obres i...
Pere ha explicat que un cop desballestats els quioscos es repararà el paviment a l'espera que s'iniciï la urbanització del tronc central de la Rambla. I a l'Hospitalet hi ha polèmica després que l'Ajuntament del PSC hagi rebutjat una subvenció de quasi 620.000 euros per crear ocupació. I què ha passat? Doncs que la majoria dels aspirants no han superat la prova de llengua catalana. Es demanava el B2. L'oposició del Partit Popular demana que rebaixin les exigències lingüístiques segons quins llocs de feina, Yolanda Canales.
L'Ajuntament ofertava 71 places per a ocupar diferents llocs de feina, peons, encarregats, ordenances, tècnics auxiliars de gestió o agents cívics. Són unes places subvencionades en el marc de les ajudes del Programa de Treball i Formació del Servei d'Ocupació de Catalunya, del SOC. El problema és que el nivell d'exigència de català que es demanava per a aquests processos ha provocat que 20 places s'hagin quedat sense cobrir. O el que és el mateix, l'Ajuntament ha hagut de renunciar a gairebé 630.000 euros de subvenció. És la denúncia que fa el grup municipal del Partit Popular a l'Hospitalet. La seva portaveu, Sònia Esplugues, lamenta que el sectarisme lingüístic de l'equip de govern perjudiqui els interessos dels ciutadans. Per això demana que es rebaixi el nivell d'exigència de català per fer aquestes proves que eren, per cert, un B2.
Los socialistas de Hospitalet están más preocupados por hacer de vigilantes lingüísticos e imponer el catalán que dar servicio y dar un puesto de trabajo a los vecinos y las vecinas de la ciudad de Hospitalet. Hemos perdido más de 600.000 euros y 20 puestos de trabajo por su exigencia lingüística y su imposición a la hora del proceso selectivo.
I és un nivell excessiu de català, considera Esplugues, perquè la majoria de places que s'ofertaven no suposava estar de cara al públic, a més que no necessitaven formació lingüística específica i no es tracta, en tot cas, d'una oposició com a tal, sinó d'un procés formatiu de 12 mesos.
Tenir un gos, un gat o un altre animal de companyia avui dia s'ha convertit en una càrrega de despesa que cada vegada és més feixuga, més pesada. Hi ha molts interessos perquè són moltes les persones que han decidit incorporar un gos o un gat a la seva vida. El nombre d'animals puja cada any i els interessos econòmics d'empreses farmacèutiques cada vegada són també majors. Cal recordar, per exemple, i un cop més, que Barcelona, des de finals de 2022, per primera vegada té més gossos que nens. A la fi d'aquest any, la ciutat comptava amb 172.971 gossos, superant els 165.482 menors d'entre 0 i 12 anys. La llei del benestar animal reconeix els animals com a éssers que tenen sentiments, però per la mateixa regla, tenir un animal no ha de ser tampoc un luxe. Els veterinaris i els propietaris d'animals de companyia estan en peu de guerra amb un nou real decret del govern de Pedro Sánchez que no només afecta la professió veterinària, sinó que també posa en risc la salut de l'animal, la salut pública i el medi ambient, ja que a la pràctica impedeix tractar adequadament els animals per falta d'opcions terapèutiques. Demà els veterinaris tornen a fer vaga per denunciar aquest desgavell que hem analitzat darrere en COPE Catalunya i Andorra amb la Marina Soriano, que és portaveu de la plataforma Best Unidos. Ha estat aquest matí darrere en COPE Catalunya i Andorra, com en deia, i també ha estat en companyia de la Yolanda Canales.
D'entrada, diu la Marina, suposa un excés de burocràcia. S'ha de pujar a una plataforma tots els antibiòtics o medicaments que utilitzin, ja sigui injectables o comprimits a la consulta, o per fer una recepta de dispensació per comprar el medicament a la farmàcia. Ella diu que el sistema demana moltes dades per cada tipus de recepta. S'han d'omplir fins a 27 camps per cadascuna d'elles i això els fa perdre molt de temps.
Nosaltres, les nostres receptes són individuals per cada pacient i en una sola visita podem arribar a necessitar fer 3 receptes d'antibiòtic, el que li hem punxat, les dues pastilles que li donem fins que va a la farmàcia i el que li dona la farmàcia. Per tant, jo he de fer 3 notificacions diferents amb el temps que això comporta.
I això s'ha d'afegir que el sistema de gestió no acaba de funcionar del tot, però la Marina diu que el decret implica una nova forma de treballar per als veterinaris. Posa l'exemple dels antibiòtics que estan dividits en diferents grups en funció que tinguin més o menys risc de resistència. I per poder prescriure alguns d'ells s'ha de fer una bateria de proves per tenir un diagnòstic exacte. Però fer aquestes proves no només implica més despesa per als clients, sinó que suposa més riscos per la pròpia salut de l'animal. I posava aquest exemple.
Tenim una pneumònia. El poder agafar aquesta mostra de pulmó implica que aquest animal ha de passar per quiròfan. I ficar a un animal que no està respirant bé a quiròfan, per exemple, és un risc anestèsic molt alt. ¿Vale? Llavors, tot això doncs, ens incapacita a poder treballar de la manera que treballem habitualment.
La Marina diu que darrere del decret hi ha una bona intenció, que és la de reduir la resistència als antibiòtics, però la forma en què s'ha fet no només no redueix aquest risc, sinó fins i tot el promou. I és que es poden receptar caixes d'antibiòtics que tenen 100 pastilles, però l'animal només necessitarà 10.
Si el meu client necessita 10 pastilles i n'ha de comprar 100, això vol dir que li queden 90 pastilles per utilitzar quan li doni la gana. Llavors, hi haurà persones que diguin no, jo antibiòtic no li penso donar al gos si no és perquè m'ho ha dit el meu veterinari. Sí, hi ha molta gent que pensa així, però també hi ha molta gent que pensa, bueno, doncs mira, m'estalvio la visita al veterinari i li enxufo l'antibiòtic la propera vegada que tussi.
També demanen als veterinaris que revisin les sancions previstes i que poden anar dels 3.000 euros als 1,2 milions. Recorda la Marina que s'han de fer moltes entrades al sistema i sempre és possible l'error.
Seguim parlant d'aquesta qüestió que afecta no només els veterinaris, sinó també els propietaris de gossos i gats i altres animals de companyia. És el cas de la Paquita Bosquet. Paquita, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú tienes animalitos en casa, ¿verdad?
Sí.
¿Qué tienes?
Tengo a Rocky, que es el perro, la Lisa y la Carey, que son dos gatas.
Caramba, pues estás bien acompañada, ¿eh, Paquita?
Sí, sí, muy bien.
Vamos a ver, como usuario, como persona que tiene estos animalitos en casa, ¿cómo te afecta esta normativa de la que estamos hablando hoy con estos cambios en el momento de llevar, pues bueno, tus mascotas, digamos, al veterinario? ¿Cómo te afecta a ti como usuario y como persona?
Pues me afecta por Rocky, porque Rocky es mayor, tiene 13 años y tiene lupus eritematoso cutáneo que precisa un tratamiento. Y ese tratamiento consta de una pastilla que es un antibiótico, que es la tetraciclina, más otro medicamento que, como el lupus es cutáneo, pues es un protector de mantenimiento de la piel. Y se ha encarecido. O sea, ahora ya no puedo comprar esta medicación en la clínica veterinaria. Ahora tengo que ir a la farmacia.
Con el
problema de que este antibiótico, como va asociado con otra medicación, es un preparado. En la farmacia me daban un comprimido que estaba los dos medicamentos. Pero ahora la farmacia... Pues yo voy... Bueno, es que esto, como ha sido de 15 días, me ha pillado un poco así de improviso.
Ahora, o sea, se te ha encarecido mucho la factura farmacéutica, digamos, ¿no, Paquita, ahora mismo, para cuidar
pues
a tu perro?
Pues sí, porque un tratamiento en la clínica de... Un tratamiento de 15 días me salía a 26,42 y ahora ese mismo tratamiento para 15 días me ha salido a 42,39. Claro. O sea... Es mucho.
Se está convirtiendo, digamos, un poco en un lujo, ¿no?, tener un perro o un gato con todos estos cambios que plantea este nuevo Real Decreto que está en marcha desde enero.
Pues
Paquita.
Sí, porque si se ponen malitos pobres, ¿qué hacemos?
Claro. Claro, tú, cuando hablas con tu veterinario, ¿qué salidas te da ante este cuello de botella que tenéis ahora mismo? Porque claro, tenéis que cuidar a vuestros animales, pero claro, la factura se os dispara ahora mismo, ¿no? ¿Qué solución os da el veterinario?
Es que como nos ha pillado a todos de imprevisto, Pues de momento ellos no están también luchando.
Claro.
Está a ver cómo se resuelve, cómo sale, cómo termina toda esta situación.
¿Tú crees que estos cambios de normas, de leyes, pues en cierta manera puede desincentivar a que los propietarios de perros y gatos vayáis al veterinario? ¿Crees?
Hombre, claro, que esto es muy caro y supone un gasto muy grande. Para un sueldo normal. Uh-huh. O sea, y por ejemplo, en mi caso, que es una enfermedad crónica, que es para siempre, porque encima mi Rocky, encima de tener el lupus, tiene artrosis. Yeah. Y entonces necesita una medicación que se pone cada mes, que se llama Librela, que sale, que cuesta 77. O sea, es carísimo.
¿Tú crees?
Me lo quito para poder ayudarlos y estar con ellos, me lo quito de otras cosas para mí, por ejemplo.
Pues muy bien, Paquita, es todo un detalle, ¿eh? Oye, una cosa, ¿tú crees que esta ley del bienestar animal que entró en funcionamiento y que en algunos aspectos es muy buena, está poniendo también muchos problemas, muchos inconvenientes para los que sois propietarios de perros y gatos, que tiene una parte buena esta ley, pero también tiene otra que a lo mejor, en fin, crea muchas barreras?
Yo de momento no le veo nada bueno, lo veo todo muy negativo. Estoy muy pesimista y muy enfadada y lo veo todo muy negro. A ver si con el tiempo se va aclarando un poco la luz y se arregla.
Además, también tenéis el agravante de que tenéis para los medicamentos un IVA muy caro, que es de un 21%. Antes, cuando ibas al veterinario o recitaba quizá una pastilla o así, ahora los tenéis que comprar, digamos, una caja entera, ¿no?, del medicamento.
Entera, sí.
Claro. Y claro,
en mi caso no me afecta eso, porque como es crónico, pero, por ejemplo, si es en otros casos que solamente necesitas 7 pastillas y tienes que comprar una caja que hay, no sé, 25 o 30, ¿qué haces con el resto?
Claro. ¿Qué opciones os quedan, Paquita? Vosotros, que me imagino que estáis muy en contacto con los veterinarios que cuidan a vuestros animales de compañía, y que, por cierto, mañana martes hay otra convocatoria de paro en el sector de los veterinarios, en desconformidad con estos cambios legislativos que han entrado primeros de año. ¿Qué opciones tenéis vosotros ante este aumento de burocracia y de los precios en que se ha puesto el tema de tener un animal de compañía, Paquita?
Pues mira, cada vez que vaya a comprar medicación tengo que ir al veterinario para que me haga una receta. No me sirve la misma receta.
Claro. Sí, eso dificulta el buen funcionamiento de las clínicas veterinarias y también, en fin, pone trabas a lo que es el poder gestionar los que tenéis animales de compañía. Pues bueno, cuando tienen un problema, pobrecitos, que también se ponen enfermos, poder solucionarlo de la manera más económica, rápida y fácil posible. Paquita Bosquet, ha sido un placer escuchar tus explicaciones. Esperemos que tu Rocky se ponga bien pronto y que la factura farmacéutica, y en este caso del veterinario, pues bueno, se vaya rebajando un poquito cada vez más, ¿eh? Gracias, Paquita.
Eso esperemos, y gracias.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Jo no sé si s'atansa ja la recta final de la Lliga, encara queda una mica.
No, encara queda, sí, estem en jornada 23.
S'està apretant, molt. De quina manera, la part de dalt, eh?
No, més impossible. Oh. Estan els tres primers en 2 punts. El derbi va acabar amb empat a 1 entre el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid. El Barça hi va fer els deures i va guanyar 1-4 al camp del Sevilla. Per tant, ara mateix, el Real Madrid continua sent el líder de primera amb 50 punts. Segon està l'Atlètic de Madrid, 49, i el Barça tercer amb 48 punts. O sigui que està molt apretat tot això. Ho comentarem. El Real Madrid, que viatja a Manchester per jugar demà contra el City, partit d'anada d'aquesta eliminatòria prèvia als vuitens de final de la Champions. L'Espanyol va perdre a Noeta 2-1. Porta 2 punts de 33 a fora, està un per sobre del descens, i també derrota del Girona 2-0 a Bilbao. El Girona fa un pas enrere en la seva lluita per jugar a Europa la propera temporada, està ara mateix a 4 punts de la zona de competició europea.
Molt bé, tot això a les 3 i 5, Esporscope. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Ho deixem aquí, arriba Pilar García Muñiz amb la tarda, seguirà explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.